Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radiocel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
L'eutanàsia comportarà el fre de moltes investigacions en curs. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana, Daniel Fernández Venegas, president de l'Associació Cristians en Democràcia, ens parla d'una iniciativa en contra de la llei d'eutanàsia i a favor d'una llei de cures pal·liatives. Els interessats poden adherir-s'hi signant a plataformalos7000.org.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any, dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o truques al 93 409 2770. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o trucant al 93 409 2770.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Doncs vinga, un dia com avui, quan ahir es van registrar 34.291 nous contagis a l'estat espanyol, 404 nous morts i 714 casos per cada 100.000 habitants, nosaltres anem cap al Regne Unit i volem parlar amb tot un especialista sobre la matèria pandèmica. El professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, metge investigador Salvador Massip, sobre les vacunes de la Covid-19 i també sobre la situació epidemiològica. Doctor Massip, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia. Un plaer estar amb vosaltres.
Comencem amb aquestes dades epidemiològiques, si li sembla. Dades epidemiològiques d'ahir, a l'espera de les d'avui. Deixi'm preguntar-li primer de tot què li semblen, com estem i sobretot cap on anem.
La pregunta és cap on anem. Estem malament des de fa dies. La qüestió és veure si saber o predir si això està baixant ja d'una vegada o seguim encara de pujada. Si mires les gràfiques, és difícil de dir quina és la tendència. Sembla que pugi o baixi. Recordem que els pics de contagi sempre fan aquestes dents de serra que sembla que pugen i baixen. I, per tant, és molt difícil dir si la setmana que ve serem millor o no. Jo crec que el que funciona en aquests casos és veure què passa als països del voltant i estem seguint tendències molt semblants a la que va seguir Regne Unit o Portugal fa unes setmanes. I això fa por, perquè voldria dir que seguiríem pujant. La clau és veure si les mesures que estan aplicades en aquests moments són suficients per parar aquest cop o no. I crec que encara és una mica aviat, potser ho sabrem la setmana que ve.
Per tant, doctor, després en parlarem, però si la cosa és així, és molt difícil, gairebé impossible, saber com estarem o el 14 de febrer o el 10 de maig?
El 14 de febrer més fàcil que el 10 de maig. El 10 de maig ho veig molt complicat poder predir com estarem. La idea de tirar tan endavant les eleccions em sembla una mica... em sembla difícil de justificar, en el sentit de que no estem intentant assumir que al maig les coses estaran millor quan no tenim ni idea. De fet, si parles amb experts d'aquests que fan models matemàtics que intenten predir l'evolució de la pandèmia, més d'un està predint un altre repunt de cara a la primavera. Pensem que estem a Setmana Santa per allà mig i un munt de coses. Podem ser un mal moment per fer res en aquell al maig.
De seguida en parlarem. Com dèiem abans, deixi'm preguntar-li, perquè hi ha moltíssima gent, entre ells jo mateix, que tenim dubtes ben bé, perquè un ja no sap ben bé cap on tira. El que estem vivint ara, què és? La segona onada allargada en el temps, la tercera, el pic de la tercera, no ho sabem?
Depèn, és una qüestió més de semàntica, em sembla. Depèn, si mires la gràfica, sembla fins i tot la quarta onada, que és això, perquè s'estan encavalcant unes amb les altres. N'estem dient la tercera onada, però és cert que la segona i la tercera s'han fusionat i fins i tot hi ha un pic petit entremig, o sigui que en aquests moments ja és difícil separar onades. El que vol dir és que abans de fer net d'una onada ja estem a la següent. Evidentment, la primera onada la vam doblegar sobretot perquè va haver un tancament sever i tothom es va quedar a casa, i això va aconseguir baixar les xifres a uns nivells molt, molt baixos. No hem tornat a aquests nivells baixos simplement per això, perquè no hem arribat a tornar a fer un tancament tan dur, perquè evidentment per les implicacions econòmiques i socials que té. Per tant, doncs, no acabem mai de controlar aquesta onada i ja ens arriba la següent.
Ara parlava d'implicacions econòmiques i socials, però estrictament pel que fa a la salut. Doctor, s'estan posant totes les solucions que calen sobre la taula?
És una bona pregunta i jo diria que... em sembla que no. Em sembla que no, encara es pensa més en altres paràmetres a part del purament epidemiològic. És cert que, evidentment, els polítics han de valorar molts factors. Aquests que dèiem, evidentment, econòmics i socials tenen un pes important, però hi ha una realitat epidemiològica que a vegades sembla que no fem cas. No? De fet, ja portem un any de pandèmia gairebé i ja més o menys sabem o podem predir el moviment del virus, i encara estem fent coses com, per exemple, no reaccionar ràpidament quan comença a pujar els casos, que això crec que ja hauríem d'haver après que és un error. Com més tardem a aplicar mesures severes, més ens costa després que baixin els casos.
Per tant, anem o caldria un confinament total? I si no és així, li pregunto perquè es plantejava de fa temps, i sou molts experts els que ho heu demanat, es plantejava fa temps confinaments totals però curts en el temps per parar la cosa en el moment, diguem-ne. Això no s'ha fet, però seria la millor opció per fer?
El problema és que pot ser que no sigui cap altra, que és l'única opció que tenim. Això és el més greu. Sí. Jo crec que l'objectiu o el pla ha de ser sempre intentar evitar aquest confinament total. Però per fer-ho, a vegades cal, el que deies tu, no? Potser confinaments curts o potser no tan severs durant un temps, sobretot aviat, no? Abans que la cosa es controli. De fet, crec que hi ha molts passos entre mitjos, entre dir no fem res o ens confinem, i hi ha diferents escales. I una mica, per exemple, el que està passant ara al Regne Unit, on visc, doncs hi ha un confinament, però no és un confinament com el que vau viure vosaltres al març, és un confinament més relaxat i ja està funcionant. O sigui, a partir del moment que hem aplicat el confinament, els casos han baixat. És a dir, podem aplicar mesures restrictives o més restrictives sense necessitat de dir tanquem-nos a casa i no surt ningú. Hi ha diferents graus, crec jo, de confinament, i aquests graus es poden aplicar. Si s'apliquen aviat, tenen eficàcia i eviten, doncs, aquest confinament total, que realment crec que és, bueno, tots creiem o tots sabem que és bastant, és mortal, diguéssim, per la societat, perquè afecta a massa nivells.
El professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, metge, doctor, investigador, Salvador Massip, amb qui estem parlant avui d'aquesta situació pandèmica de la Covid-19. De seguida també parlarem d'aquestes vacunes que ja s'han anunciat i algunes que ja s'estan començant a posar. que, com ens deia, viu i treballa al Regne Unit. Per tant, deixi'm preguntar-li com està en el Regne Unit i si n'hem d'aprendre aquí de com està afectant aquella soca, perquè a mi em recorda una mica la situació que vam viure primer amb la Xina i després amb Itàlia, no? Allò de que quedava molt lluny i de cop ho vam tenir aquí.
Sí, em sembla que ens haurà de fer el mateix error, perquè si escoltes el que deien les autoritats, aquí també estaven dient no, la soca britànica encara no ha arribat o no està afectant. Bé, doncs, segurament sí, i va ser el mateix, com bé dius, quan miràvem a Itàlia la primera onada dèiem, bé, això no passarà aquí, i aquí estem. Un cop més crec que és això, aquesta manca potser d'haver après com funciona aquesta pandèmia o de no voler reconèixer o adonar-nos de les coses que hem de fer. Crec que en un espai relativament petit com és Europa, on les fronteres estan bàsicament obertes, perquè els països no estan aïllats, encara que hi hagi algunes restriccions, és molt perillós que un país proper, com pot ser el Regne Unit o qualsevol altre, tingui casos molt elevats, perquè saps que el proper seràs tu, sobretot si està circulant una variant nova, doncs és impossible, si realment aquesta variant és més infecciosa, que no arribi i s'escampi per Europa. Ja ha passat altres vegades, els mesos passats, que hi ha una variant que surt en un racó d'Europa i comença a córrer i acaba convertint-se doncs, en dominant. Si aquest cas, a més, és una variant més infecciosa, crec que això ens hauria de fer saltar les alarmes i posar-nos en mode defensiu molt més ràpid, que també hem tardat molt, i evidentment la variant segurament, sabem que està ja escampada per Europa, no sabem quin percentatge realment representa, però segurament està jugant un paper important.
Des d'aquí, des del govern de la Generalitat, el Departament de Salut ja va anunciar fa uns quants dies que hi havia casos comptats, però que ja n'hi havia hagut algun. Amb una variant com aquesta, que és més infecciosa, en el moment en què tens un, dos, tres o quatre casos, per preguntar-ho senzill i planer, ja l'hem liat?
Sí, bàsicament, si realment és més infecciosa, que encara ho estem discutint, però sembla que sí, ja no pot ser res. O sigui, en el moment que ha entrat d'una forma considerable al país i les fronteres en el Regne Unit han estat obertes en tots aquests últims mesos, des del moment que sembla que circula aquesta variant, que és a finals d'any, doncs malament, perquè això vol dir que ja la tenim més descampada. El que passa és que no ho estem mirant. Els anglesos l'han vista perquè tenen un servei de seqüenciació, de llegir genomes de virus, que són molt intensos i molt ben preparats, cosa que la majoria de països no fa. Llavors, suposo que si miréssim amb més calma i realment estudiéssim quines variants estan circulant, la veuríem més encara del que sabem.
Països com, ho llegíem avui, ens ho explicava Mercè Raga fa un moment, països com Alemanya, també em sembla que ho ha fet França, recomanen o, de fet, obliguen a usar mascareta quirúrgica o FFP2 perquè aquesta nova variant, el seu més contagiós, la mascareta que tots hem vist i que ens fabriquem molt a casa o que comprem en alguna tenda, no serviria tant. Això és així?
No crec que hi hagi prou dades per saber exactament què passa. Evidentment, com més infecciosa és, doncs més precaució hem de tenir, però les mesures són més o menys les mateixes. El virus no ha canviat tant com perquè crec que hi hagi que les coses que fem no funcionin. Però bé, com més mesures de precaució o més les extremem, en aquest cas, doncs millor. Crec que la variant aquesta anglesa i les altres variants que estan noves, que estan circulant, que poden ser més infeccioses, realment, a part d'aquesta possible infectivitat, no tenen cap altra característica s'ha vist diferent. És a dir, no causen una malaltia més greu ni causen més mortalitat. Per tant, sí, hem d'anar molt en compte, però més o menys les mesures que hem d'aplicar són bastant semblants, crec, en aquests moments. Encara no s'ha demostrat del tot que calgui aplicar mesures més severes.
Dèiem, de seguida amb el doctor Salvador Massip parlem de les vacunes. Abans, però, deixi'm recordar que ahir a la xarxa social de Twitter vostè mateix escrivia el següent: retardar les eleccions al maig és una mala idea, però encara ho és més mantenir-les pel 14 de febrer sense preparar-se. Per si de cas, el govern ha de començar a considerar totes les accions que es poden fer per reduir el risc a l'hora de votar, que en són moltes. Per tant, doctor, quina era la millor opció?
Aquí tenim un problema, que hi ha una qüestió legal i una qüestió epidemiològica diferents. O sigui, per molt que s'estigui dient que es vol endarrerir les eleccions, sembla que hi ha un problema legal per fer-ho. O sigui, a mi em sembla que la cosa no s'ha planejat gaire bé. O sigui, sembla, pel que estic veient, doncs que hi ha prou motius com perquè les eleccions s'hagin de celebrar quan tocava, La qual cosa vol dir que ens acostem al pitjor escenari. O sigui, retardar les eleccions al maig no em semblava a mi una bona idea, però pel que dèiem abans, que hi ha una incertesa que no sabem com estarem al maig. Però és que fer-les ara, sense posar cap mesura de seguretat, això sí que és realment desastrós, perquè el virus està circulant molt i hem d'intentar, doncs, de la mateixa manera que si es fa tot el possible perquè les escoles es redueixi el contacte i el contagi, també s'ha de fer el mateix amb les eleccions. Hi ha moltes coses que es poden provar, n'hi ha que són factibles, n'hi ha que no, però si més no s'han d'estudiar i començar a discutir ja, perquè això està... Jo, de fet, ja hauríem d'haver-ho discutit molt abans, perquè crec que es poden fer suficients accions per assegurar, o si no, per reduir una part important del risc que representa el moviment de gent durant les eleccions.
Jo hi torno, com que no hi entenc de sanitat i com que no hi entenc de dret, li pregunto a vostè, que és expert en sanitat i en aquesta matèria. El millor, si es pogués, que jo no ho sé jurídicament si es pot fer això o no, ja en parlaríem amb un jurista per saber-ho, però el millor que podria passar si es pogués és intentar controlar aquest brot que tenim tan elevat ara mateix a casa nostra i quan estigui més o menys controlat dir ara fem les eleccions?
A mi em sembla que sigui fer les eleccions el més aviat possible, sempre ha sigut, crec jo, la millor opció. Ara potser no és un bon moment, perquè estem realment pujant, si el 14 de febrer pot ser que estiguem encara així, però una miqueta més, potser a final de febrer ja n'hi ha suficient, a principis de març, o sigui, el que s'ha de fer, a veure, evidentment tot són prediccions, és un joc de veure què pot passar dins de la incertesa, però si tu vas això, les persones que fan models matemàtics poden predir una miqueta l'evolució de la situació i veure quina és la propera baixada. Si la nostra corba a Catalunya segueix una mica el patró que ha seguit a altres països que han fet la pujada ara, hauríem d'estar baixant, tant al punt que controlem aquest pic, que si no és ara, potser serà la propera setmana, si realment les coses funcionen. Llavors, anem potser més cap a final de febrer, potser tindríem, potser retardant una mica les eleccions, n'hi hauria prou, però és que si pensem doncs, que tenim les escoles obertes ara, enmig de tot això, doncs també podem pensar en les eleccions. O sigui, tampoc és, logísticament no és tan diferent. Estem parlant que les escoles impliquen un moviment de milers de persones diaris i moltes persones amb espais reduïts petits durant moltes hores. Crec que les eleccions podem trobar una manera de fer que doncs, aplicar mesures perquè el moviment sigui escalonat, perquè no hi hagi aglomeracions, perquè hi hagi el màxim de seguretat possible per les persones que estiguin a les meses i, evidentment, s'hauria d'haver fet abans coses que segurament ara ja no es poden fer, com incentivar al màxim el vot per correu, perquè la major part de la gent voti per correu, i doncs, aconseguir la manera doncs, que les persones que estan en quarantena o no poden anar a votar, doncs puguin votar d'alguna manera. Evidentment, el que no s'ha d'evitar de totes és vulnerar el dret al vot de les persones, simplement perquè estan malaltes, això crec que és un error, però hi ha formes, crec jo, de ser una mica creatiu per aconseguir doncs, que això funcioni.
Per tant, doctor, va ser una bona opció tornar a obrir les escoles?
S'havien d'obrir, s'han d'obrir. Les escoles no es poden estar tancades massa temps. Crec que això, més o menys, tothom està d'acord que el preu social que es paga per tancar les escoles és massa elevat, però hem d'assumir que les escoles, la frase aquesta que les escoles són segures és una mica, no és ben bé exacte, les escoles són més segures que anar-se'n a una festa a Llinars 40 hores tancat en un descampat o el que sigui, això sí, però impliquen doncs, un moviment de gent que hi és i això s'ha d'assumir i s'ha de fer tot el possible per evitar-ho. Evidentment, estic d'acord amb tothom que tancar escoles implica doncs, que hi ha una sèrie de persones doncs, que no podran rebre l'escolarització adequada, perquè bon, ja, depenent de quines edats i quins entorns socials, pot fer classes telemàtiques sense massa problema, però hi ha altres que no. Per tant, això s'ha d'evitar aquestes diferències i les escoles sempre s'intenten mantenir obertes fins a l'últim moment. En aquests moments s'ha de tancar o no? Al Regne Unit ja s'han tancat les escoles i moltes altres coses, a Alemanya també. Si ha arribat el moment o no de tancar escoles, no ho sé, s'hauria de mirar. Realment, és el que dic, és l'últim recurs. Nosaltres, uns quants científics, proposàvem retardar l'inici de les escoles, que això és diferent, simplement per evitar que tots els casos, tots els nens que s'han contagiat durant les festes de Nadal coincidin a escampar el virus, que sembla que és una mica el que està passant, que estem veient un nombre de contagiats o si més no de classes confinades més alt del que es va veure al setembre. Potser esperant un parell de setmanes a tornar a l'escola això ho haguéssim vist menor, però bé, ara ja és una mica tard per això. Ara hem de fer el que hem de fer i arribarà un moment, potser sí, que no quedarà més remei que tancar escoles, però hem d'intentar retardar-lo al màxim.
Ara sí, parlem amb el doctor Salvador Massip sobre les vacunes i sobre la vacunació. Primer de tot anem cap a on ell viu, cap a Anglaterra, perquè s'han posat a disposició. De fet, s'estan usant algunes catedrals com les de Lichfield o Salisbury, convertides en centres de vacunació. L'Església d'Anglaterra va cedir-la juntament amb altres catedrals perquè es pogués vacunar sense problemes d'espai i de gent. Doctor, com va allà el sistema de vacunació? I sobretot, per què aquí a casa nostra va tan lent comparat amb el d'allà?
Això és una bona pregunta, perquè no hem sabut organitzar-nos millor. És un tema d'organització. Hi ha dos temes, bàsicament, que limiten la velocitat. Una és la quantitat de vacuna que tenim, i la segona és com som de bons organitzant la distribució, que potser és encara més difícil que la primera. Sí. Clar, el problema és que les vacunes que arriben a Catalunya depenen de les que rep la Unió Europea. En aquest sentit, el Regne Unit ha sigut molt llest i ha aprofitat per desmarcar-se d'Europa i aconseguir les vacunes pel seu costat. Això li permet tenir moltes més vacunes i fins i tot haver començat abans. Però la clau després és què fas amb aquestes vacunes. El Regne Unit, com dius, estan muntant centres de vacunació. Aquí a la ciutat on visc jo n'hi ha un hipòdrom, per exemple. S'està intentant no fer anar la gent als hospitals o als CAPs per evitar per la saturació ja que hi ha en aquests llocs normalment. No? I es va començar a preparar-se per la vacunació molt abans, o sigui, van començar a vacunar a finals d'any i a novembre ja estaven organitzant-ho, o sigui, va haver-hi una preparació, una bona preparació, i s'ha aconseguit fer-ho bastant bé dintre del que cap, que també s'ha anat més lent del que es creia, s'està anant força ràpid o més ràpid que altres països. Crec que l'exemple encara millor és Israel, que porten un 30% de la població vacunada, que és molt més alt que tots els altres percentatges, i simplement és cert que juguen amb l'avantatge, que és un país relativament petit, però també han fet el mateix, han aconseguit vacunes pel seu compte, sense haver d'aprendre de ningú, i després han organitzat molt bé tot el tema logístic de com vacunes, que això potser a Catalunya ha començat una mica d'una manera una mica, diguem que no òptima, s'ha anat millorant, però crec que encara es pot millorar més.
Per tant, s'accelerarà tot de cop amb la quantitat de vacunes que s'han d'aprovar encara o no?
Segurament sí, s'accelerarà els propers mesos per diversos motius. El primer, perquè haurem après els errors i sabrem com organitzar-nos millor. I el segon, perquè cada cop hi haurà més vacunes al mercat. No? Al Regne Unit ja n'estem donant dues, i com més opcions tens, més subministrament hi ha, i menys problemes tenim en aquest sentit. Arribarà, suposo, un punt en els propers mesos que tindrem 3 o 4 vacunes al mercat, arribant amb suficients quantitats, segurament, de dosis, i això permetrà, sens dubte, accelerar una mica.
De moment tenim dues vacunes aprovades a la Unió Europea, la de Pfizer i la de Moderna. Queda la d'Oxford i AstraZeneca, que, si no m'equivoco, d'aquí pocs dies és molt probable que s'aprovi. Quina és la diferència entre aquestes vacunes?
Són vacunes que s'han fet usant tecnologies diferents. Són totes vacunes noves, en el sentit comparades amb les clàssiques que tenien de tota la vida. Són vacunes, sobretot basades en, diguéssim, genètiques, en gens. Normalment les vacunes s'injectaven proteïnes o virus inactivats. En aquest cas s'injecta l'ARN, o sigui, els gens, diguéssim, del virus, perquè sigui les cèl·lules humanes mateixes les que fabriquin la proteïna. I hi ha diferències, diguéssim, les que ja tenim aprovades, que són trossets d'ARN embolicats amb una capa de greixos, diguéssim, i les altres que són vacunes, la que arriba d'Oxford, per exemple, que és una vacuna que és el tros aquest genètic està dintre d'un altre virus. O sigui, és un virus inactivat o un virus inofensiu, diguéssim, que actua com a transportant el gen de la vacuna del virus de la Covid.
Deixem preguntar-li, en base a què... com que jo dubto que això sigui com una barra de bar i qualsevol pugui escollir la vacuna que li posaran, en base a què, quines ens subministraran o quines ens haurien de subministrar?
Això no sé realment, perquè cada país suposo que seguirà les seves normes. De fet, aquí al Regne Unit ja n'estem donant dues i no sé ben bé quins criteris es fan servir. Suposo que hi ha una part que és simplement distribució de quines arriben primer a quins llocs. Sí que arribarà un moment que n'hi haurà algunes que potser no necessiten tant de fred. Per exemple, sabem que aquesta, la de Pfizer, està a menys 80 graus. La de Moderna només a menys 20, després ja les de la d'Oxford pot estar amb més temperatura. Això pot influir a veure a quin lloc arriben millor. Per exemple, doncs, vacunant a zones remotes, doncs potser serà més fàcil que no sigui la de menys 80 la que es distribueix. Llavors hi haurà aquest un factor, sobretot pràctic i logístic, perquè més o menys el resultat de les vacunes són semblants. És cert que les de la d'Oxford és potser la que té menys... menys percentatge de protecció que comparada amb les altres dues, però no sé, més o menys totes són prou bones com per anar-les distribuint i em sembla que gairebé segur que a nivell de l'usuari no podrem decidir quina vacuna ens posem, ens posaran la que ens toqui.
Quant de temps haurà de passar per saber la immunitat que ens proporciona una vacuna?
Això, o sigui, en principi sabem pels experiments que la immunitat es produeix ja a partir de la primera dosi, però sobretot una setmana o dues després de la segona dosi és quan s'arriba a produir més anticossos. La pregunta és quant de temps aguantaran aquests anticossos, quant de temps es protegeixen. I això, clar, si és un virus nou, no tenim mesos d'experiència. Pels resultats que tenim, sembla doncs, que hi ha estudis que diuen que aquests anticossos duren mesos i mesos, com a mínim 8 mesos o més. Veurem al principi els anticossos que generen les vacunes són molts, o sigui, hi ha una gran quantitat d'anticossos. Sí. Això podria dir doncs, que podem estar protegits durant mesos i mesos. Però, clar, això no ho sabrem fins que ens hi trobem. De fet, ara, tot just ara, comencem a vacunar. D'aquí tardarem mesos a saber si aquestes vacunes doncs, encara ens protegeixen o cal tornar a donar una altra dosi o què. Això crec que encara ens falta informació.
Com que jo no sóc ni metge, ni doctor, ni especialista de la salut, jo no sé explicar-ho bé segur, tot i que confio plenament en les institucions i en els científics que s'hi han abocat a lluitar contra aquesta pandèmia, però per qui tingui algun possible dubte, doctor, per què són tan segures aquestes vacunes?
O perquè ha passat totes les proves com totes les altres vacunes. O sigui, no hem fet res especial amb aquesta vacuna. Sí que és cert que són més ràpides, el procés s'ha fet ràpid i el sistema és nou, però és un sistema que fa 30 anys, que 20 anys que s'està estudiant i les proves clíniques que s'han fet són les mateixes que es fan amb altres vacunes. S'ha fet més ràpid perquè hi havia més malalts, s'ha pogut fer estudiar més en paral·lel fent estudis clínics que normalment es tarden més a fer, però no hi ha hagut res especial en aquest procés que ens faci sospitar que s'ha anat massa ràpid. S'ha anat ràpid, és cert, però s'ha anat ràpid perquè s'ha pogut anar ràpid. Per tant, no, jo estic molt tranquil. No, a més, ja portem milions de persones vacunades i no hi ha cap mena de resposta o reacció inesperada en aquestes vacunes.
Pel que fa a la ciència, doctor, doncs, si hem sabut anar ràpid o tan ràpid perquè s'hi ha abocat mig món i l'altre mig també, en trobar solucions per a aquesta pandèmia. Això ens pot donar solucions ja no a possibles pandèmies, sinó a malalties que ja existeixen?
Efectivament, aquesta tecnologia es pot reciclar i aprofitar per altres temes. Per exemple, tenim encara algunes malalties infeccioses que no hem aconseguit dissenyar una vacuna prou eficient. Per exemple, si passem amb la sida o amb altres malalties similars, la malària té una vacuna ràpidament poc efectiva. Ara podem aprofitar tot el que hem après amb aquesta vacuna. Hem aconseguit desenvolupar tot el que és tota la tecnologia necessària per aquest tipus nou de vacunes. Això es pot aplicar en principi a qualsevol altra vacuna ara, i això doncs, ens permetria potser anar més ràpid i solucionar doncs, problemes que tenim. Que tot el que hem après ara podem aplicar-ho a altres reptes de salut.
Deixi'm preguntar-li per últim, i això ja és curiositat, una altra vacuna que ja fa temps que funciona, o si més no s'està subministrant a Rússia, Palestina crec que ho ha demanat, i algun país més, és la de Sputnik. Per què si hi ha una vacuna més no s'està usant a casa nostra?
Perquè aquestes vacunes russes i xineses, de fet, de xineses n'hi ha dues, aprovades també a la Xina, no han seguit el mateix sistema, diguéssim, transparent que han fet les altres. O sigui, dit d'una altra manera, no tenim ni idea de com són les vacunes, si les vacunes xineses i russes realment són tan segures i tan pràctiques i eficients com les que s'han comprovat a Europa. Per tant, aquestes dades no surten, no circulen, els xinesos i els russos són molt poc transparents en aquest sentit, i per tant aquesta Europa ni tan sols s'està plantejant comprar aquestes vacunes. De fet, també són vacunes doncs, que aniran distribuïdes a altres llocs. Aquestes vacunes no crec que arribin de moment aquí, potser en el futur, si demostren que passen totes les proves, potser sí.
professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, metge, investigador, per cert, també escriptor. Doctor Salvador Massip, com sempre, un plaer parlar amb vostè. Molta força i molts ànims.
Un plaer, que vagi molt bé. Gràcies.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.